Ora, ara, per a la reflexió amb la nova secció del Beni Bidi Bici.
Beni Bidi Bici, sai, sei bello, è impossibile. Beni Bidi Bici, sai, sei bello, sicuro di te. Tu mi sorprendi così, come tu mi affascini. Mi innamoro, ti adoro, perché tu sei così.
Comencem amb aquesta sintonia. Parlarem de cultura i de creativitat a Ràdio Sabadell, com sempre, amb la Montse Verdelli, de coordinadora. Què tal, Montse?
Molt bé, com esteu?
Bé, feia dies que no ens veiem ara, eh?
Per culpa de la setmana del llibre SBD, que ens té totalment fogotitzades.
I per culpa també de virus estomacals a casa meva.
Ah, perfecte.
Sí, doncs...
Això ja és menys programàtic.
Mala combinació, setmana del llibre i virus estomacals, eh? No sé si...
No sabem què és pitjor, no? A veure, avui acompanyada del regidor, Carles de la Rosa, molt bon dia.
Bon dia.
De la cap de Cultura, Jordina Puntí, molt bon dia.
Bon dia.
L'artista Ramiro Fernández, bon dia, Ramiro.
Bon dia.
I de quin tema parlarem avui?
Doncs la importància d'explicar-nos contes en un món tan ple de pantalles, recuperar aquesta cultura oral d'explicar històries amb sentit des de que som petits, doncs té un efecte molt important per tot el desenvolupament cerebral de l'infant i és el que forma també els futurs espectadors, lectors. Vull dir que la cultura necessita desesperadament que hi hagi una generació jove que agafi el lloc de la gent gran que fem cultura i consumint cultura.
I amb qui en parlarem, d'això?
Amb una cadira sorpresa.
Que és?
Ah, la Berta Rubio!
Hola, Berta, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Narradora, editora, correctora...
Sí, tot de
i
coses.
I rondallaire, no? Tu et dediques a això, a explicar contes,
sí,
no?
Sí, em dedico a explicar contes.
En part, sí.
En gran part. De fet, jo sempre dic que sóc malabarista de paraules, perquè totes les feines que faig tenen a veure amb les paraules, però avui sí, avui estic aquí com a narradora.
I per tant, ets ben conscient de la importància, suposo, d'explicar contes a la canalla des de ben petits.
Molt, molt. De fet, jo sóc molt, reivindico molt a explicar contes als adults, eh? O sigui, des de super, super petitets, des de la mainada més menudeta, fins als adults, que de vegades ens sembla que és només per infants, i a tots ens agrada que ens expliquin coses.
Sobretot això, quan els nens al principi és una manera també de a part d'aprendre a parlar, també d'entendre's ells mateixos, suposo, entendre el món, suposo que també els ajuda, no?, tot el tema del simbolisme, ja, etcètera.
Podríem dir que va canviant una mica a banda del plaer d'escoltar,
sí,
no? Va canviant una mica des de la petita infància. Per exemple, quan faig sessions de 0-3, evidentment no poden ser històries gaire llargues, hi ha molta cançó de falda que s'ha de recuperar molt, perquè hi ha moltes famílies joves, bé, joves, a l'edat que ara tenen els fills, no? Però vull dir que hi ha moltes famílies...
72, no?
Però sí que és una cosa que hem anat veient, jo com a narradora, que fa uns quants anys que ho faig, sí que és veritat que com estan les coses, doncs no ens podem posar a tenir fills com abans, hem d'anar més tard. Però en tot cas són famílies noves que han perdut la cançó de falda. L'altre dia vaig hi havia una entrevista d'un participant al Cantut, que és aquest de cantar tradicional, que ell reivindicava el cantar malament. Ens hem posat només a cantar de manera professional, no? Només escoltem gent professional cantant, i hem oblidat una mica el cantar a casa. I cantar també és narració oral. Cançons que expliquen coses, no? Cançons que ensenyen a contar, cançons que ens ensenyen la progressió, que treballen la memòria. Doncs llavors aquesta part, amb els infants més petitons, amb la petita infància, 0-3, treballem molt històries molt breus o històries aquestes acumulatives, no? Que vas fent, ara ve un, ara ve l'altre... Sí, exacte, van sumant personatges amb molta cançó, perquè és una manera d'arribar, d'entrar la narració oral, l'escolta, el saber estar present amb les cançons. Llavors, quan som més grans, sí que hi entra una mica el que tu dius, no? A partir de 3-4 anys, explicar el món, entendre coses que potser no entenem i que a partir de la faula, el simbolisme, doncs, bueno, t'ajuda... De vegades hi ha coses que són gruixudes, que si els està passant a uns animalets, doncs sembla que sigui menys dur, però ja està passant
com
el missatge.
Com la mort,
no?
Vols dir? Com la mort, la malaltia...
El
dol,
no?
Que pot ser des de la mort fins a canviar d'escola, o tenir un germà, o perdre't, o tenir por. No? L'altre dia explicava una història, que ara no recordo quina era, però hi va haver un infant que es va atabalar moltíssim, perquè el peixet sabia, era un peix que havia perdut la família. El peix havia perdut la seva família i el nano va estar tota l'estona com amb una angoixa, que el pare va dir, no, m'he volgut quedar fins al final, perquè ja sabia que al final, això sí, han d'acabar bé els contes, és crucial. Sí. És crucial, això la Teresa Duran sempre ho diu, que han d'acabar bé, perquè els infants els hi has de donar esperança. Sí. Llavors ja s'ho trobaran quan siguin
grans. Tema.
Ja llegirem altres llibres.
Però, però és veritat, és fonamental en els contes que hi hagi com aquesta... una resolució esperançadora, no té per què ser amb coets artificials, però que hi hagi com un punt d'esperança.
És que això, els contes infantils són molt tètrics, A vegades hi ha un cantó fosc, impressionants, I dius que acaben bé, però jo sempre em poso al costat dels pobres animals, per exemple, ni els tres porquets, n'hi ha un que en el llop li omplen la panxa de pedres i el tiren al riu. Quin és aquest?
La més antiga dels
molt
porquets.
Bèsties, són molt bèsties.
I llavors dic, hòstia, jo sempre em poso al costat dels animals. Dic, hòstia, pobre animal.
És que heu de pensar que no eren infantils aquestes històries. Ja. Les històries originals s'explicaven des de la prehistòria. S'explicaven històries per parlar de la vida. Els nanos estaven per allà.
Però
no eren pels infants els contes. De fet, la Caputxeta Vermella era un conte de taverna. S'explica que la Caputxeta Vermella es va traient la roba i era un conte que s'explicava a les tavernes i és va! Quan elles es representen hi ha diferents versions i una de les més antigues ja que la Caputxeta es treu la roba perquè el llop li diu, vine nena, posa't amb mi, fent veure que és l'àvia, posa't amb mi al llit perquè tinc fred i em trobo malament, i ella es treu la roba per posar-se al llit. S'explicava a les tavernes així de...
Que es tregui
més a l'altre.
I era un conte de que se li podia donar la versió de taverna. Hi ha versions molt antigues que era un conte de taverna.
Tu has notat que amb les pantalles estem perdent també tota aquesta tradició més oral d'explicar contes o de llegir-los fins i tot, tant els grans com els petits?
Jo crec que sí i que no. Mira, per exemple, l'altre dia va sortir una notícia i la Diana Kerbelis, que és una narradora de Roda de Ter, té un podcast de contes que té... Que més d'un milió de seguidors, cada setmana penja un conte, té moltíssimes visualitzacions, però clar, no són visualitzacions, són moltes escoltes, i hi ha un boom, i jo m'adono quan jo treballo, ara ho comentàvem abans d'entrar, diu, però tu de veritat treballes tant? Sí, jo treballo quasi cada dia explicant contes, i els meus companys i companyes de professió també, hi ha ganes. Ara, també hi ha infants que fan moltes extraescolars, moltíssimes extraescolars, que vol dir que vas a les biblioteques i cada vegada tenim un públic més menudet, de menys de 4 anys, i llavors es perd la possibilitat d'explicar aquests altres contes, no? D'anar pujant de nivell. I jo, en canvi, quan vas a escoles i fas cicle superior de primària, fas tercers i quarts, i vas a instituts, i s'ho passen superbé, però no venen a les biblioteques. Però no passa res, perquè és allò de la muntanya i de Mahoma, perquè hi ha la possibilitat d'anar tu als instituts i a les escoles i es treballa molt bé. Hi ha molta pantalla, hi ha una dificultat potser d'atenció que abans no hi era, jo no ho sé valorar, no fa tants anys que m'hi dedico com per haver fet una comparativa. Però també a la gent li agrada que ens expliquin, a tots ens agrada que ens expliquin coses. Llavors, si tu el que expliques els està enganxant, escolten. El que passa és que és difícil que et vinguin. Quan estàs a una biblioteca, moltes vegades és contes, ui, no, això és pels petits. I dius, no, si et porto un conte, l'any passat vam fer les efemèrides i hi havia un espectacle que jo feia, que hi havia la Montserrat Vayreda, l'Àngel Guimarà, que estic pensant els d'aquest any i ara me'ls estic perdent, el Vicent Andrés Estellers, el Salvat Papaseit, era per infants de més de 6 anys, però ells veien Hora del Conte i ui.
Ho vinculen amb molt petits. No?
Ho vinculen amb petits, i això és una mica, jo crec, la feina que, si m'hi diguéssiu, quina feina ara, quin objectiu, per mi seria això, no? d'aquesta franja que perdem, dels 6 fins als 18, o 20, aquests que els perds, poder-los recuperar. Perquè llavors, quan ets són grans, quan vas a fer coses per adults, tornes a tenir la gent gran torna a enganxar-se.
I regularment a les biblioteques poden venir, eh? Famílies amb canalla d'aquesta edat a escoltar contes, eh?
Normalment a les biblioteques hi ha tres tipus de sessions, que són nadons, 0-3, petita infància, de més de 4, que els hi diuen els contes tradicionals, que són els de més de 4 anys fins a tots els que vulguin. Les famílies s'ho passen molt bé, també. I llavors, de vegades, també es programa per adults. Que aquí hi ha de ser adults, eh? Perquè quan tu dius per adults ja vas amb els sense filtros i llavors que no portin algú que no toca, que llavors fas ui.
Hem de donar moltes explicacions a cada després.
Què t'ha passat?
Bueno, que clar, tu vas a fer una... Jo tinc diferents per adults. N'hi ha una que es diu La Remeis, que La Remeis hi és per infantil i hi ha la versió cabaretera. I clar, dius, és que això és per majors d'edat, saps què vull dir?
Ah, i no clar, hi ha gent jove, vols dir?
Home, no, si hi ha gent jove no passa res, vull dir que sí, però que no es pot. Però si hi ha algú que porti no la criatura que no toca, els dic, és que clar, avui és per adults.
Ara els nens estan molt espavilats.
Bueno,
però...
No cal
que
ho fomentin.
Hi ha coses que no toquen. No vull fer-me responsable jo de cap cosa.
A veure, la resta, relació amb els contes, n'expliqueu, n'heu explicat,
sí. Bueno,
us agrada molt?
A veure. És que quan anava a escola, quan era bastant petit, hi havia un dels nanos de l'escola que tenia vocació d'explicar contes.
Oh, que bonic.
I cada dia de la vida, a l'hora de ja plegava mitja hora abans perquè el nano ens expliqués el conte, tu. I d'on-nos en guard que no ens l'expliqués.
Que
bo. Una imaginació desbordant. I se l'inventava cada dia, eh?
Ostres,
es deia Joan Balcell, un tio genial.
I va fer això després, això, o no?
No, no, que va. No, no, però és una cosa fabulosa. I ui, si no li... Fèiem parar la classe perquè ens expliqués el conte.
Sí, sí, sí. Explicava contes, però com que veia les pel·lícules a la tele, es deien Kevin, Jonathan...
Ostres, això també ho feia,
final,
de petit.
I al final el professor va dir, pots posar-li algun Joan?
Un nom
Maria,
normal.
Tots tenen noms americans, també ho feies.
Sí, escrivia contes i tots eren això, Jones, sí, Kevin, no sé què, suposo jo, per la referència de l'escola, i hòstia, que bo. Sí, sí.
Això jo no sé si els narradors passa tant, però els escriptors, ha, de vegades hi ha gent que li passa, no? Que dius, però per què això m'ho poses als Estats Units si ets de Vallfogona de les Monges?
Sí, perquè com que estem tan influenciats per la,
sí, sí,
no?
És fort,
per la cosa
fort.
Americana.
Sí.
I fa, eh? Els referents és,
ara ja
és
no,
molt fort.
Està superadíssim, però de petites que no t'imagines, les històries passaven a fora, per
clar,
tant no t'ho plantejaves que pogués passar a Bellpuig.
Sí, sí, és així.
No t'ho plantejaves.
Bueno, els extraterrestres coses, aquí sempre estem salves, no? Quan sí, tu veus una pel·lícula, sí, aquí no ens passa mai res. No, quan venen invasions en alienígenes, nosaltres no ens passa res.
Van fer una sèrie TV3 que la feien els diumenges a la vespre que es deia Q, no sé si se'n
no, aquesta no l'he vista.
Que representava que venia una mena d'alienígena com una mena d'ET a Catalunya. I
boníssim.
Hi havia l'escena que estaven tots els americans allà a la NASA intentant localitzar Catalunya, la buscaven per Àfrica, i un senyor li posa el dit en el lloc que toca. I llavors, clar, era totalment inaudit que no els haguessin escollit amb ells i que fossin...
Boníssim.
Un extraterrestre és a Catalunya, això no pot ser.
Bé, jo ara que tinc una criatura de 2 anys, em passa això que he de repetir el conte fins a la societat.
Sí.
No es passa això quan,
això sí
quan
es
expliqueu
veritat.
Oralment?
Segur,
sempre el mateix,
no?
Tu.
Sí, tornar-hi, sí, sí, tornar-hi, tornar-hi.
A nosaltres no ens passa perquè nosaltres anem als llocs i cada vegada tenim infants diferents allà davant. Ens passa que nosaltres ens hem d'explicar el mateix, però els infants no es cansen. No?
Però, exacte, i els encanta. Jo, un dels moments més plaents és això, quan explico... Ara ja les nenes són grans, però quan els explicava contes. Jo m'ho passava pipa. Havia anat a sentir també a professionals que explicàveu contes, agafes algunes estratègies. Recordo la meva mestra, l'Anna Roca. Jo m'encantava quan hi anava amb les nenes i després explicava els contes a casa. Jo no sé qui s'ho passava més bé, si elles o jo. A mi m'encantava i ho he vist d'explicar sempre igual, perquè si no deia, no mare,
sí,
aquí has de dir això o has de dir no sé què. Era divertidíssim i ens ho passàvem molt bé. És un moment de connexió amb els nens que,
sí,
que és molt fantàstic. Però també d'introduir històries, d'introduir això, estratègies que els dones amb ells, vocabulari.
Això t'anava a dir, lèxic.
Llavors, ostres, el lèxic és fantàstic, sí, perquè és que després veus com aquelles paraules ja les tenen incorporades.
Sí, sí.
I és, sí, sí, a mi m'encanta. I també tinc una altra anècdota, un record. Jo quan anava a l'escola teníem una professora que nosaltres fèiem fins a 8è, però tenim una professora d'anglès, la Conxita Salari, que d'aquí la saludo, si pot ser, que ens explicava contes de... Era el profe d'anglès i en català, contes d'Anglaterra, que passaven coses que passaven a Anglaterra. I érem grans, que fèiem vuitè, a 14 anys li demanàvem Conxita un conte. I fèiem això, paràvem la classe, si ens havíem portat bé, i ens explicava un conte. I era,
en anglès, en anglès?
No, en català ens els explicava.
Hosti, dic, ja.
Però els explicava tan bé... I tota la classe estàvem allà, però captivats, sí, exacte, sí, sí. 14, 15 anys, sí, sí. Allà, com nens de dos, eh?
És que és molt bonic quan t'expliquen coses.
Tinc un record fantàstic, tots tenim un record fantàstic d'aquells contes.
Quina sort.
Et deixes portar, sí, sí. Agafes una actitud passiva i et deixes portar,
sí,
que et vagin,
exacte,
que
sí,
et vagin
sí,
donant.
Però és la paraula viva, eh? No la pantalla, perquè no. Les sèries ens parlen d'històries.
Sí, però és una altra manera.
Però és el contacte humà proper.
La imaginació, la imaginació,
les veus,
les fas tu.
Jo crec que és com la lectura, però et permet un que potser per això també et fa dormir, no? Perquè el conte d'anar a dormir, perquè la lectura et demana una, tot i que jo també
quedo esclapa amb els llibres que dona gust.
Però et demana un activit, una acció, i en canvi escoltar només hi has de ser, no? El meu fill, el petit, que té 12 anys, no amb els meus contes, però ell es posa els podcasts de la Diana Kerbeli, justament.
Que maco,
i se'l posa, sí, sí, tinc la competència a casa. I però clar, és perquè és el mateix, sempre les mateixes paraules, i entra com una mena de... Sí, com de mantra, no?
Sí, sí,
i a quin idioma ho fa, aquesta?
En català. És a Ràdio Roda. Ara estic fent promoció d'una altra ràdio, que demà lleig,
no, això. Però faig
promoció
de
dels contes.
Té un nom com estranger, no? Té un nom com estranger.
Sí, no li conec
també
la biografia.
També és jugar amb la creativitat, amb els molt. Nens, no? I nosaltres fèiem això, i dèiem, digue'm tres coses. I deia, armari, sabata, pilota.
Això sí.
I havies de fer un conte amb aquells tres
és
elements.
És molt xulo, això.
I tu t'ho passes molt bé, i el nen també, perquè ell va posant reptes, i clar...
Nosaltres fem... Jo faig un espectacle que es diu Fàbrica de Contes, que és just això, no? El que passa que no són tres, són cada nen que ve diu una cosa. I muntem tot. Però clar, els explico que és com cuinar, no? Que se n'aprèn, i els hi vaig dient trucos, no? Hi ha això de fer perquè n'aprenguin, perquè clar, també hi ha, no? Hi ha la imaginació d'escoltar i d'imaginar el que t'imagina, del que et van dir explicant, però també hi ha el que deies, no? De la creativitat. I llavors, quan ells veuen el procés de fer-ho,
es diverteixen
i es veuen capaços.
Sí.
I hi ha molta, i quan acabo aquesta sessió sempre hi ha com a mínim una família que em diu el que tu dius. Nosaltres també ho fem, això.
Sí, sí,
i em diuen exactament el que tu expliques, que nosaltres fem, triem tres o quatre paraules i això, i és superbonic.
Sí.
És molt, molt bonic.
I encara diré una altra. Ara que també és molt divertida. Jo recordo quan jo feia de cangur a nens, clar, estava estudiant i recordo explicar històries de l'Odissea en el nen que dormia, que només em veia i em deia un conte abans d'anar a dormir.
De l'Odissea del Mer?
Sí. Clar, perquè
expliques capítols, exacte.
Sí, sí. Vas explicant trossets i el fas en forma de narració i el nen quedava... però entusiasmat, clar, exacte, els cíclops, els no sé què, és que hi ha una mà de recursos.
No, ve també de la tradició oral,
exacte,
vull dir que al
sí,
final...
Sí, sí, ve de la tradició oral.
I segurament una dona l'ha fet,
I ell mateix, i llavors això també els queda. Clar. És a dir, aquella història, i la història de la Nausica, i quan està rentant la roba,
sí,
i que ve no
sí,
sé
sí,
qui...
Que bonic.
Sí, sí, i ostres, són com petits contes, preciosos.
Sí, al final...
Són recursos que els hi dona.
Vinga, va, anirem acabant amb els 10 imprescindibles del cap de setmana. El doctor té el mòbil apagat.
Llàstima, el volia saludar.
Un altre dia el truquem. Vinga, regidor, 10 imprescindibles d'aquest cap de setmana.
Aquest cap de setmana...
Com anem?
És difícil que hi hagi 10 imprescindibles, perquè hi ha moltes coses...
Que n'hi havia més.
Arriba el Nadal.
Home.
I això vol dir moltes coses, Sabadell, sobretot. Això vol
tarda,
dir que comencem ja amb les enceses de llums, comencem amb el tema del calendari d'Advent, i per tant tindrem totes les enceses en el centre, en el nord, en el sud, i anem a dissabte a la zona de l'Esmacià, perquè intentem buscar que tothom ho pugui gaudir al màxim. També tenim una estrena de luxe, que és el primer Wagner que veiem aquí a Sabadell, amb l'òpera amb la Foc, que és Landes Arran, que s'estrena avui divendres, i que a més és una producció que penso que donarà molt a parlar, perquè introdueix noves tecnologies. Que això, clar, tenim una nova direcció artística.
Jordi Torrent, sí, sí.
Aquí comencem amb coses molt diferents. També tindrem el Passeig de la Ciutat, que també queda inaugurat. Llavors, hi ha moltes coses a biblioteques aquesta setmana. Jo recomano entrar a l'aplicació de Sincronitzats i mirar-s'ho, perquè hi ha justament molts espectacles i narradors i penso que i contes. Per tant, a públic familiar, sobretot, que s'ho mirin bé, perquè ho poden gaudir moltíssim. Tenim també un espectacle que és Animals, la veu dels adolescents convertida en teatre, que és de en el cas del Pere IV, i penso que em penso que l'altre vaig sentir que teníeu uns quants actors.
Van venir, sí, van venir
per tant,
nanos.
Penso que s'hi ha d'anar, i que és un espectacle que hi ha bastantes ofertes d'hores per poder anar a veure. I després també tenim a l'Astronòmica, que ens fa observacions del Sol per seleccionar algunes coses, perquè després hi ha tot el tema de música en viu, que tenim tots els espais habituals. El Griffin sé que ha tingut algun programet, a veure si ho poden resoldre per poder obrir. I ja està, i de moment amb això ja que ens ho queda.
I la Berta, què fa la Berta aquesta setmana?
Doncs jo aquesta setmana estic a Riudoms, demà al dematí, amb una cooperativa que té una part que és de Sabadell, que es diu Magranes, que vaig a fer un espectacle que es diu Efectivament Responsables, que són uns contes que han fet elles i hem fet l'espectacle conjunts, que és per parlar de la responsabilitat afectiva. I el diumenge estic al Festival Traces de Sarrià Sant Gervasi amb una cosa que s'havia d'estrenar el 2026, perquè són les efemèrides del 2026, sobre la Narcisa Freixas d'aquí Sabadell i la Clementina Arderiu, que se celebren els 100 i 50 anys respectivament de la seva mort, i com que la Clementina Arderiu era de Sarrià Sant Gervasi, hem hagut de
córrer
per estrenar abans d'hora. De fet, el vam estrenar diumenge passat, diguéssim que vam fer una preestrena i fem una segona preestrena aquest diumenge, o sigui que si voleu venir a passar una miqueta de fred, doncs, perquè és tot a l'exterior.
Doncs ganes de veure-ho, això també a Sabadell. I el 29 de novembre saps què va passar, no? El naixement de Pere IV, el 1899.
Que la setmana lliure que estava quasi que ens cau allà.
Coincideix.
Sí, quasi.
M'he deixat una cosa. Hi ha algun tema del Petit a la sala, que encara no ha acabat del tot, el Petit,
sí,
i després
anem.
Que aquest cap de setmana ja es pot anar a veure als cinemes de l'Eix Macià i a l'Imperial la versió cinematogràfica de Maricel, que recordo, es van registrar la versió sinfònica a Narcís Giralt amb la Sinfònica del Vallès, que això, per tant, i tenim 7 sabadellenques i sabadellencs implicades en l'espectacle que surten a la pel·lícula. Per tant, penso que val la pena que ho anem a veure. Als cinemes, tothom diu que és com no l'has vist mai. Està molt ben fet, molt ben realitzat, i els actors mateixos, com vam veure l'altre dia a l'estrena, deien que és com si ho estiguéssim veient des de dintre, com ho veiem nosaltres des de la propa espectacle. Per tant, penso que al cinema Imperial i Macià anem-hi.
Hi hem d'anar. Acabarem amb el poema, Jordina.
Sí, jo sempre que acaba el Carles estic estressada perquè penso, no puc anar tot.
Tranquil·la, ja hi vaig jo.
El títol de Déu és com...
Es van embotint,
és com si, entre parèntesis, més 25, no?
Exactament, genial. Vinga. Va, doncs fem el poema final.
Ella deia que ho fessis tu, que ho saps.
M'agradaria que ho fessis tu. Que em toca a mi, el faig. Avui farem un, parlant d'infants i parlant de contes, parlant d'arribar i d'introduir llenguatge, faig un poema del Miquel Desclot, poeta, traductor, escriptor, i que té una poesia per infants que és fantàstica i a més és molt divertida, sempre que m'ha agradat molt, i per tant jo crec que qualsevol poema del Miquel Desclot que llegim amb un infant farà un somriure i l'enganxarem de seguida. Es diu Aranya de sostre. La viga que fa tres del sostre del dormitori, una aranya es fa el dinar sense gaire rebombori. Per primer plat ha caçat un mosquit dels de trompeta, que porta el dipòsit ple de sang fresca de poeta. El segon ha aconseguit una mosca vironera, que venia de sucar el femer d'aquí darrere. I per postres vol tastar l'ala d'una papallona, que a la nit l'ha despertat amb uns crits com de persona. Si no para de menjar aquest munt de proteïnes, el metge la posarà a règim de mandarines.
Oh, que xulo.
Que divertit.
Guai. Que guai.
Molt bonic. Bé, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies a Berta per haver vingut avui. I res, expliquem-nos molts contes, no?, una mica.
I tant,
és la
que
idea.
Sí. La setmana que ve ja sabem què farem.
Què farem? Què direm?
Doncs vindrà el Xavi Vidal, que ha publicat els 7 bales, i parlarem de la construcció dels personatges.
Ah, que interessant. Molt bé. I de poema serà Verset de Nadal o encara
la
no?
La Jordina el pensa també molt.
Sí, sí. A dalt de la cadira, eh? A dalt de la cadira.
Estàs posant la cosa a la cadira.
Estàs posant la cultura literària.
Ho caça al moment.
Malabarismes amb la paraula i ella fa malabarismes amb els poemes.
Vinga, fins la setmana que ve. Que vagi bé. Adéu.
Adéu.
Gràcies. Adéu.